Toro, segurament estareu d'acord amb mi, a dir que passaria completament per un actor britànic de cap a peus. No sé si pel pentinat aquest de gentleman que ens porte, amb la línia del cabell més al mig i un bon serrell a l'estil dels anys 80, o per les boines i els colls alts que ens porte sovint a les fotografies. No ho sé. Però això de gentleman li queda molt bé, eh? T'ho he de dir. Sí. Tot això us ho dic també perquè és veritat que el nostre protagonista d'avui va arribar a participar a una sèrie de la BBC el 2022, que es diu Crossfire, Fuego Cruzado, que també va arribar a Espanya fa poquet, però també va arribar. El tema britànic no es queda només amb el pentinat i la forma de vestir. També podríem dir que no es posa gaire moreno a l'estiu.
Mira, veus?
Sí, que això és un problema que tenen bastant els britànics, perquè, clar...
I els blanquets, m'impassa
sí,
això.
Sí,
poso
sí,
vermell.
Sí. No, però a més també, clar, allà no els hi toca tant el sol.
Clar.
I tenen aquest problema, no? Llavors, jo dic això per una fotografia que va penjar l'11 de juny, que anava amb pantalons curts i gairebé color no en tenia, pobret.
Bueno.
Però, sí. Però bé. És que, clar...
Color britànic.
Sí, aquesta gent, a mi, em faria una mica de cosa portar pantalons curts, eh? T'he de dir, perquè tan blanc, reflexe.
Però tu no. Portes, eh?
Sí, però és que jo no sóc blanc. O sigui, sí, que sóc blanc.
Ah, vull
però, bastant però, ho ets. Però vull dir, quan paro el sol, em poso moreno. Llavors tinc una mica de color.
Vale.
Bé, no és tant com Núria Ros, que Núria Ros sí que és veritat, que es posa morena, moreno.
Sí, sí, es posa morena.
Què va? Què dius?
Abans més, potser.
Jo em cremo. Em cremo i em quedo una mica morena, però no sóc precisament d'un to molt, molt morè, jo, eh?
No, però
són hores i hores.
Sí, jo es posa
moreno. Jo em cremo, sembla una gamba.
Jo em poso moreno.
No, però, per exemple, aquí, entre tu i jo, Núria, i el Rafa, som de pell bastant morena.
Sí, jo sí. Jo molt.
Sí. Joan...
Jo
no,
Joan...
Però no passa res. T'estimem igual, Joan. No,
perquè tu ets de... En fi.
No, a veure, ja paro de posar-me amb ell i amb tots vosaltres, també.
Va.
Però, mira, quan s'arregla el bigot i la barba que porta, queda molt millor, la veritat. Ja ho sabeu, com més senzill, tot molt millor.
Sempre.
Així que no em queda res més que dir que en Pol Toro està aprovat.
Anem al toc.
Doncs mireu, no vull semblar una tieta catalana un altre cop, però crec que ara ja fa temps que no surt l'Andreu de 70 anys i avui és el dia. I és que el mal d'ossos, quan canvia el temps, és una cosa que li passa a la meva àvia també i que necessitava comentar-ho.
Sí, però, perdona,
ets una tieta de prou.
Passa a tu també?
Sí, sí. No
tens mal d'ossos quan canvia el temps,
sí,
Andreu?
Sí, sí. Sí, de fet, fa poc temps que em passa. Tot ve arran del meu accident. El meu petit accident.
Ah,
el de l'estiu.
El de l'estiu, sí.
Veus? A mi em passa el genoll,
l'humor amarillo, eh?
Ah, exactament.
Ja sabeu
sí,
que
sí.
Tinc el genoll malament i es nota el genoll.
També et passa, tu sí, també, sí. Quan canvia el temps, que tens el genoll malament?
Sí, tant.
Tot és fatal.
A veure...
Pensava que aquí el pupa serà jo.
No, el mal d'ossos és bastant insuportable. Perquè, a més, t'apareix sense haver-te fet mal, no? I només pel simple fet que baixin les temperatures, la pressió atmosfèrica canvia...
Ha de ploure, no?
O perquè plou, exacte. O neve, en qualsevol cas, no?
No plourà.
Jo, per exemple, porto uns dies que dormo bastant malament perquè... Per culpa d'aquest mal, perquè, o sigui, com us podeu imaginar, és el braç i llavors quan em giro em fa encara més mal del que ja em feia abans. I quan estic normal, també noto com unes certes punxades. Jo és perquè ve canvi de temps.
Veus?
Però el tema de la sang pel nas ja...
No, aquest ja està solucionat.
O sigui, és que, clar, va sumant coses a la nit teva i la teva sí. Nit és com una pel·lícula de Tarantino. No. O sigui, van passant allà coses i sang i gent i vinga.
És un drama.
Ara ja està, la sang del nas.
La sang ja la tenim, ara estem amb els ossos.
Exactament. Va. A veure, a mi m'agradaria saber si hi ha algun remei per aquest tipus de mals, perquè sí que és veritat que quan el temps s'estabilitza tot és bonic i no fa mal, però al contrari, doncs imagineu-vos el que pot passar, no? I jo, que sóc hipocondríac i que faig un gran drama de tot, ja podeu pensar el que ho he passat malament dins meu, en plan...
Sí.
Dins teu,
Sí. No, a veure, al principi dels dies em pensava que tornava a tenir l'os esquerdat i que havia de tornar al metge, però després... quan va tornar a canviar el temps i em va tornar a passar, vaig dir, ja està.
Escolta'm, fàcil, vols remeis? 1:15 del migdia.
Sí. Rafa, ja li pots demanar.
Ja li demanaré. Mal d'ossos. Si he de comentar moltes vegades, però escolta-ho avui.
Mal d'ossos quan canvia el temps.
T'ho dedicaré.
I ja està. Red flag.
Doncs mireu, estar-se a les persones que estan mitja hora per asseure's al metro perquè s'han de treure la jaqueta, la motxilla, ha de trobar el mòbil, sisplau.
La teva vida passa pel metro. La teva vida passa pel metro.
Sí, no, però és que jo el que demano és d'efectivitat. És que no, has de, no pots tardar mitja hora per asseure't al metro. No, o sigui, la jaqueta per què te l'has de treure al metro? És una pregunta.
Perquè tens calor.
Fa calor.
A veure, no, tampoc és un gran forn. Sota on t'hi fregeixes.
Depèn.
Jo passo molt calor quan de tant en tant agafo el metro, jo dic que això és...
Hi ha conductors de metro que decideixen que el vagó sigui un forn.
Sí,
i
sí.
I no passa res.
I de busos.
O una nevera.
Però saps què passa? Que això depèn molt del temps que faci fora. Yeah. Vull dir, clar, si a fora fa molt fred i el conductor del metro decideix posar-ho a 30 graus, doncs, òbviament, a banda de que et fregiràs, tindràs un constipat que et durarà tota la setmana.
Efectivament.
M'explico? No, però a veure, ara bé, si ets una persona fredolica que em porti un anorac d'esquimal, clar, potser tindrem un problema. A banda que... no sé com l'agafaràs.
M'avisen perquè... amb opinió contrastada, diguem-ne.
Sí.
M'avisen pel pinganillo que...
qui posa la temperatura?
La temperatura no la posa o no la decideix, en aquest cas,
el conductor
del metro.
Bé, doncs la persona que decideixi la temperatura, que dubto que sigui meteoròleg...
I qui la decideix? No ho sabem, això.
Doncs el responsable de temperatura, de climatització del transport públic de Barcelona, a mi se sap, eh?
Espera,
que estan parlant pel pinganillo i de seguida ens diuen...
Ja, gent de manteniment.
Gent de manteniment.
Clar.
La gent de manteniment, perillosos tots.
La culpa sempre és dels tècnics.
No. D'altra banda,
Són gent especial.
D'altra banda, que ens perdem bastant del tema. Us aconsello a aquestes persones que tardeu mitja hora en asseure's que us organitzeu una mica els vostres objectes personals, no?
Ara.
Per no haver d'anar traient capes, és a dir, que si el bolso, la tote bag del tàper, després la ronyonera...
La tote bag del tàper?
Sí, hi ha molta gent que porta una tote bag pel tàper.
Sí, home.
I va donant cops.
Havia entès la tote bag del tàper.
O sigui, que tu poses la bossa a dins del tàper.
No, la tote bag on hi portes el tàper.
Val.
Sí, llavors, organitzeu-vos, sisplau. Perquè, si no, a mi em fa mal d'ulls, allò. Haver-me d'esperar, de veure que hi ha una persona que ha corregut més que jo, i llavors es queda allà dreta, mirant les musaranyes. No, mirant les musaranyes, no, però...
Però ja està situada, això ho has d'acceptar. El lloc ja és seu.
No, però que s'assegui.
Com si està dret tot el viatge. El lloc és seu.
El lloc ja...
Sí,
ja
mirant-te fixament i fent-te així una peineta.
Escolta'm, una salutació cordial, un bon dia immens i una abraçada enorme a tots els conductors de metro.
I els de manteniment dels metro, que són grans professionals i millors persones.
En popular opinion.
Doncs abans de continuar, petita anècdota sobre el tuit d'ahir de la Muxco, no sé si ho recordeu.
Sí, home, recordeu pels oients, això, sí.
Que deia en el seu tuit que no sonava les seves cançons a la ràdio perquè no hi havia cap discogràfica al darrere. I jo, a tot això...
Dita-la.
I ja està sonant.
La tonteria ha sonat dues vegades, ja.
Has contestat?
Jo vaig contestar, efectivament vaig contestar, sí? I li vaig dir, quan vulguis venir, les portes de la caravana estan obertes. I llavors sonarà la teva música.
Vas posar un cari?
No, un cari no.
Val.
Cariño. Cuando quieras venir, cariño... Hostia,
no, però us he de dir que no vaig ser l'única persona dels mitjans de comunicació
no.
que li va posar
comentaris. Hi havia algun
comentaris.
Altre missatge més, eh?
Sí. A més, clar, sí, perquè no es queixis tant per xarxes, no? Li van posar. I després hi havia alguna pilota allà votant, no? Per allà dient que avui et posem. Bé, criteri.
Just avui, eh?
Sí.
En fi, Muxca, no. Cari, quan vulguis,
Cari.
Les portes de caravana estan obertes.
Sí. No, ara bé, engegada aquesta part de la secció que sembla més que res per desfogar-me jo mateix una miqueta i criticar tot el que es mou i es deixa de moure, avui us parlo del següent tuit.
Vinga, va.
Es increíble la potencialidad de planes que tiene una amiga recién dejada. Creo que les propones ir a la Antártida un martes solo por la experiencia y te dicen que de cabeza con los ojos cerrados y soltando el volante.
Estoy muy de acuerdo.
Recién dejada vol dir que es caga de la soltera.
Sí. A veure, detecto certa ràbia i certa gelosia en aquest tuit, la veritat. És normal que tingui ganes de fer coses ara, aquesta pobra
sí,
noia.
Sí, per això dic que això sol passar.
Clar, és normal perquè ara no té un dels seus pilars fonamentals, que era la seva parella, potser aquesta persona era massa dependent d'ella i va deixar les amistats una mica separades d'ell o d'ella, ho desconec, i aquí m'estic ja muntant jo una pel·lícula.
Sí, 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 realment sí.
Però si tu no has deixat mai de fer-li costat a aquesta amiga o amic, entra en el teu paper ara, doncs, proposar-li mil i un plans perquè el seu cap no pensi tant en la seva exparella.
Ara.
I t'ho diu una persona que no ha tingut mai parella, però...
Escolta'm.
No passa res. Una mica de sensibilitat, si us plau, per aquelles persones que alguna vegada les han deixat i s'han sentit soles, si us plau. Que no coste res, ni un duro. Teniu alguna cosa a dir?
Respecte a això.
Callats.
Què?
Sí, ja està bé.
No, respecte al...
No, jo puc dir... Esclar, respecte a això, sí, té lògica. No sortirem parlant d'altres temes. No, no, que a favor, les amistats estan per això, per recolzar a la gent, no?, quan ho necessiti.
Clar.
Sí, sí.
Està.
Va, perfecte. Anem als consells?
Som-hi.
Vinga.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, va, i el lifestyle d'avui, quins consells ens expliques?
Mira, avui us porto els consells definitius per ser una miqueta més feliços i felices, val?
O sigui, ens portes...
La felicitat.
Felicitat.
Per ser feliços?
Amb una safata.
Felicitat.
Perdona, sí, sí. Però has tocat sostre aquí.
Sí, sí, sí.
No hi ha res més important ara. Que els consells que donaràs
sí,
avui.
Sí, a veure, són consells...
Demà ens portaràs per rentar sabates i direm, quina merda.
Quina merda, no? O
sigui, clar.
No, perquè si ets una mica més feliç, t'agradarà rentar sabates.
Ara.
No citaràs consells.
Que ben trobat.
No, dic, uns consells ideals, perquè en principi tothom té un gran objectiu a la vida, que és ser feliç, no? Vull dir, sí, si ets sí, feliç, exacte. Doncs les coses van tirant a poc a poc. Llavors, el que us deia, ser feliç és el millor que a un o una li pot passar a la vida. I ara, National Geographic ha recollit els resultats de diversos estudis i treballs que han arribat a conclusions molt interessants sobre conductes i actituds que afavoreixen, en aquest cas, el nostre benestar mental. És a dir, si tens un bon benestar mental, ets feliç, mm-hmm. No?
Sí.
Vosaltres us considereu persones felices o no?
No.
Ui, què?
Bueno, està bé, està bé. Fem teràpia.
A bocajarro,
eh? Tenim temps avui.
Vull dir, no és que sigui una persona depressiva, això és veritat,
sí.
Però feliç, no en sóc del tot. Hosti, i no passa res, no passa
és
res.
És molt difícil, això,
eh? A mi m'interessa el que opines tu, Trias. A veure com veus el tema de la felicitat.
Jo crec que hauríem de definir què és felicitat, primer.
Clar, això també és cert.
Clar, feliç en quin àmbit? No? Això és molt, molt, molt extens. Fem una mitjana, jo crec que provaríem un 5.
A veure, la felicitat és estar bé mentalment. No?
Ui!
Estar en pau,
doncs
si
no.
Ho acabem de dir.
No,
estar en pau.
Doncs no.
Estar en pau, és que clar, no, jo no sóc feliç tampoc.
No podríem dir que és una mica estar bé amb tu i amb el teu entorn?
Clar,
podríem,
bueno, i dir? Això et provoca el benestar mental.
Clar.
És això, val.
I no passa res, per dir que no som feliços.
No, només faltaria.
Bueno, és que crec que hi ha cert tabú i certa por a dir que no som feliços. No passa res.
Jo, mira, jo recordo, quan vam tornar de les vacances, aquest any no, l'anterior,
sí.
Que van ser unes vacances que, bueno, jo no les vaig gaudir. I quan vaig arribar i tothom em preguntava, què tal les vacances? Dic, mira, malament. Jo ho dia, i la gent es quedava com parada. Dic, que malament les vacances. No, això no pot ser. Dic, mira, sí, han estat vacances.
Hi ha
vacances.
Pressió social per ser feliç.
Han estat vacances sí. Que no he gaudit.
Sí, hi ha pressió social. És
ja
així.
Sí.
No passa res.
També són etapes, eh? Hi ha etapes que ets més feliç, n'hi ha que ho ets menys. En fi, avui, sense més dilació, a Consells de Lifestyle, desgranarem aquest estudi per trobar la fórmula, o intentarem, que ens porti a aquesta esperada felicitat. Som-hi. Aquesta cançó sí que porta felicitat,
sí, home, sí.
Preciosa.
M'agrada molt.
Ens l'hauríem d'escoltar una vegada al dia.
Albano i Romina Power.
Abans d'anar als consells i per fer una mica de tertúlia, teniu alguna cosa que feu
sí.
Que us faci feliços?
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí.
Jo la felicitat meva sempre passa per les persones.
Que bonic.
No, és veritat.
És que...
Jo sempre dic una cosa. No importa el què, ni el com, ni el quan. Importa amb qui. Llavors, jo sóc feliç amb les persones que estic al gust. I m'és igual el que estiguem fent, bàsicament. Ja està, és aquest punt. I aquestes són contades. Són persones contades a la vida.
Jo em posaré una mica el paper de Leos Plugo.
I després poden arribar altres moments, eh? Pot ser que un dia, de sobte, digues, ah, doncs mira, m'he trobat aquest moment que m'ha fet feliç. Però la seguretat de la felicitat va cap a certes persones.
Tot seriós, ara, eh?
Home, perquè són temes guais i seriosos.
Sí, sí, sí. I filosòfic, com es vol posar l'Andreu.
Sí, no, relacionat amb el que deia el Rafa Kant, que era un filòsof...
Ai, deia... em deien Rafa...
No, no.
Pensava que deies Rafa Kant.
Kant deia que de la felicitat... arribaves a la teva màxima felicitat quan era compartida amb els altres. Que no podies ser feliç amb tu mateix.
Estic molt desacord jo amb aquesta frase.
Jo estic
no, però a la totalitat, eh? O sigui, tu pots ser feliç, val. Però la totalitat... entre quan tu reparteixes felicitat també als altres.
És que l'entrega, per mi, és la veritable felicitat.
Ja però jo no sóc feliç així, vull dir...
Estic deprimit.
No, a mi viatjar em fa molt feliç.
Jo feliç o no? No sé si us passa, i ho compartim una mica, també. No sé si feliç o no, però sí que és veritat que quan s'encén el pilot vermell d'aquest estudi, i durant les 6 hores que dura aquest programa cada dia... Jo he vist separat del món, però completament separat del món. És el meu espai, el meu lloc, i per tant sóc feliç.
És l'evasió.
Sí, sí, sí.
L'evasió porta felicitat a vegades.
Sóc feliç fent ràdio, que també és la meva feina.
Clar.
I això a vegades et fa una mica depenent. És de saber jugar una mica. Però vaja.
I tu, Núria?
I deixeu-me en pau. Ai, no, ja estic preguntant jo.
No, escolta, no feu això perquè no dic
res.
No ho sé, estar tranquil·la amb tots els aspectes de la meva vida. Cosa que no em passa a dia d'avui, per tant, mig feliç. Llavors, anem als consells a veure si ens els podem aplicar. Consell número 1, poseu-li nom a les vostres emocions. En aquest cas, segons explica la biblioteca mèdica més gran del món, que és la National Library, ho he dit bé això, Library of Medicine, etiquetar les nostres emocions frena l'activitat de l'amígdala, que és la part del cervell que s'activa quan ens emocionem. Val? Per tant, sabent això, cal parlar o escriure sobre tot allò que ens passa i sobre com ens sentim, perquè això ens permetrà agafar-ne distància i adoptar una perspectiva diferent de molts dels nostres problemes, cosa que ens farà gestionar-los millor.
És a dir,
hi ha moltes persones que quan es senten tristes doncs ho intenten amagar perquè no està normalitzat plorar, per exemple. Sí, uh-huh. Està més normalitzat riure, no? Doncs podem explicar a les persones que hi tinguem confiança que ens sentim tristos un dia. Bé, al final tothom està trist alguna vegada a la vida. I sobretot això sí, si parlem d'emocions hem de tenir molt clar que cal aprendre a posar fre a les emocions negatives. M'explico. Ens podem sentir malament? Sí, per suposat. Ens podem sentir malament 2 dies i 3 i 4 i 5? Sí. Però no potenciem massa aquestes emocions negatives, no ens recreem, no? Potser seria la paraula, en elles, perquè després agafa tot un cercle viciós i ens podem enfonsar nosaltres mateixos. Vull dir, no cal que passi res negatiu, que ens enfonsem nosaltres mateixos. Per tant, és important això, aprendre a posar fre a les emocions negatives i intentar pensar una miqueta en positiu, perquè al final d'un dia a l'altre tot pot donar la volta.
A mi m'agrada molt, Núria, el primer que has dit, que és posar-li nom a les vostres emocions, perquè jo crec que una de les dificultats a l'hora de ser feliç és allò quan... Saps quan intentes explicar-li a algú aquell...
Què et passa?
Ai, és que no sé què em passa?
Sí.
Aquesta emoció per mi és la pitjor, però la que no li poses nom.
Però sempre ve per alguna cosa.
Sí.
No, clar, segur.
Sempre és un...
Sí, però mai, o sigui, hi ha moltes persones, perquè a mi també em passa, que no arribes a l'arrel del problema.
Clar.
Sí, pot costar, però que n'hi ha un punt de partida...
Sí, però, a mi em costa molt, arribar-hi, al final hi arribo. I això la Núria Ros t'ho pot respondre perfectament, perquè moltes vegades la pregunta de... No sé què, o sigui, em diu, què et passa? I dic, no sé què em passa.
No sé què em passa.
Al final ella comença a rascar. És com la meva psicòloga, la Núria. Comença a rascar i arriba a l'arrel del problema, la veritat.
Bueno, això està bé.
Sí, però jo per mi sol no hi arribaria, em sembla.
Jo crec que sí. L'únic que... Bueno, és un moment dur, també, asseure's a l'habitació, per exemple, per posar algun lloc a casa teva i pensar per què estàs malament. És que a vegades ho evitem.
Sí, sí. Moltes vegades, sí.
És el que tu dius. Jo crec que de vegades s'ha de fer una petita trencadissa. És a dir... Si porto una línia molt negativa, he de fer alguna cosa que la trenqui, per descansar, perquè la ment descansi. Però jo me n'alegro perquè el que estàs dient està bé. Ahir, per exemple, una persona molt propera a mi, molt estimada, de les més estimades, doncs m'expressava tristesa. I ningú ens va espantar. Bueno, és la meva filla, ¿vale? No passa res, ho dic. I està bé, no passa res. Pues igual que has estat feliç, ara estàs trista, ja està.
Sí, sí.
No passa res, normalitzem tot.
Està molt bé com a pare normalitzar les emocions.
Home, i que ho expressi, a mi m'encanta.
No, perquè hi ha famílies, i no cal posar noms, però que tenen una filla o un fill que està trist i... Per què? Anem a solucionar-ho. Perquè... Sí, no, i no. A vegades doncs, es necessita temps. Igual que tothom té un bon dia, exacte, i un mal dia, doncs hi ha dies per tots. Llavors, consell número 2, ens estem posant intensos, eh?
Ah, sí, sí, sí.
Però està bé. Està bé.
Consell número 2, socialitzeu, val? Això ho haureu sentit a dir més d'una vegada. L'ésser humà és un animal social i, per tant, la socialització ens porta a ser una miqueta més feliços. Que això no vol dir omplir-se de plans per no voler estar amb un mateix, eh? Aquest ara és un altre tema i ja en parlarem. En aquesta línia, l'estudi de desenvolupament adult de Harvard va seguir l'evolució de prop de 700 persones des del 1938, durant tota la seva vida, i va concloure com efectivament les persones que es consideraven més felices eren les que tenien relacions socials de més qualitat. Perquè pots tenir moltes relacions socials, però si no són de qualitat, malament anem. De fet, els experts que van tirar endavant aquest estudi van detectar com les persones més vinculades als amics i la família vivien més, aconseguien més els seus objectius vitals i, a més, eren físicament més saludables. Per tant, jo crec que aquí el consell està molt clar. S'han de tenir relacions socials de qualitat per trobar aquesta esperada felicitat. Que això no vol dir apostar-ho tot, perquè al final tu mateix ets amb l'única persona que viuràs sempre, però sí intentar tenir relacions de qualitat i d'aquestes que passes una estona amb elles i dius, ostres, que bé que m'he sentit. En teniu vosaltres? Perquè no tothom pot fardar de relacions socials saludables, eh?
Bueno, és el primer que us he dit. Jo, per mi, bueno, sí, passa clar. Per les persones. Ara, també et dic una cosa. Jo he arribat a una conclusió, i perdoneu, que ja sé que estic molt intens, però m'agraden aquests temes, i he pensat molt i he reflexionat molt. Una cosa que crec que és contraproduent és demanar que la teva felicitat me la donis tu.
No, no, això clar, mai.
Clar, no pot dependre l'altra.
No, 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 això és un afectivisme destructiu. És a dir, ha de ser amb llibertat, amb tranquil·litat. Sí. A mi em fa gràcia quan em diuen, ai, que no m'han recordat de dir-te que havíem quedat. Dic, no, pues, no passa res, jo, a mi no m'afecta això, absolut. T'has oblidat de mi, però ja està. No, no m'has de tenir en compte. Bueno, si t'has oblidat, ja està, no passa res.
A mi m'agrada molt que toquem aquests temes, perquè... Com que acabem de començar l'any i molt dels propòsits és revisionar-te una mica, doncs mira, això és el que estem fent avui, Núria.
Exacte.
Sí, sí.
El que ens fas bé avui, vaja.
En vivo i en directo.
Sí, sí, sí. Consell número 3.
Consell número 3, feu exercici físic. Anava molt bé, sé que aquest no us agradarà tant, però aquesta és la fórmula.
Aquí hem tocat dos.
No, és que us dic una cosa, són incomptables els estudis que confirmen que l'exercici és ideal per millorar la nostra salut mental perquè genera endorfines. És que és així. I a més, per si no us ho creieu, això que us dic, perquè us ho dic gairebé cada dia, un estudi de les universitats d'Oxford i Yale també van arribar a la conclusió que l'exercici genera més felicitat que la riquesa. Atenció, més felicitat que la riquesa. Per tant, sabent això, ens hem de motivar a fer exercici durant la setmana per trobar la felicitat de manera més ràpida i fàcil.
Està bé, això.
Si us salteu la part de l'exercici, no aconseguireu la felicitat plena al 100%. Això ho diu aquest estudi de Harvard, eh? Vull dir, o d'Oxford, ja no sé de què és. Però...
És així.
Però és el que diem sempre, fer exercici vol dir, doncs, potser en comptes de venir amb transport públic a la feina, venir caminant.
Venir peus. Sí,
aquest és un matís important, perquè quan dius sempre fer exercici, jo penso en anar a les Olimpiades.
No cal.
És que no cal anar ni al gimnàs.
Caminar una estona.
Mira, ara faré una cosa que m'agrada molt. A la secció d'On són les dones, la psiconeuroimmunoendocrinòloga Marta
ara,
León...
Ara, perd comba.
Ara.
Que la vam tenir, bueno, la tenim una vegada al mes, sí, i la vam tenir la setmana passada, ens deia... O potser ja ho vaig explicar, bueno, mira, si no hi tornaré per si tenim un oient nou, que el seu metge li va dir que fer exercici era, per exemple, com que ella puja escales cada dia, doncs era pujar-les de 2 o 3 en 3.
Epa.
I això ja comptabilitzava com una miqueta d'exercici, perquè ja feies més que pujar-les d'una en una. Per tant, primer tot de pujar en ascensor, i si teniu escales, intenteu de 2 en 2 i apreteu el culet. Ja veureu. Pujareu molt més ràpid.
És veritat.
Jo ho faig, ara. Si,
jo
si
també.
Em veieu per la ràdio pujant i baixant de 2 en 2, no us espanteu.
Escales i glutis.
I la Bet, veu corporativa, també ho fa.
Sí,
també
no?
Ho fa, perquè li vaig explicar.
Està molt bé.
La Bet, que més llarga és la Bet, per fer 3 o 4 escales. Així.
Per tant, des d'aquí, motivem els treballadors de Ràdio Estel i a tots els oients a que pugin les escales de 2 en 2.
Ja,
si són més cama curts, de dos en dos, ens agafem a la barana.
I si a l'ascensor no pares de bellugar-te?
No. L'ascensor no entra aquests plans, eh?
Potser cau l'ascensor.
Ah, ja vam parlar, no?
O quan aneu a omplir l'aigua a la cuina, feu 2 o 3 sentadilles.
A la cuina, eh?
Us vull veure actius.
Hi ha algun locutor? T'ho dic perquè puríssim. Tu pujaràs les escales de 2 en 2 o de 3 en 3, però hi ha algun locutor que les baixa de 6 en 6.
Sí. Clar, perquè arriba tant.
A vegades va baixar d'un sol pas.
D'un sol pas va baixar 2 pisos.
Els 3 pisos.
Sí.
Una cosa increïble.
En fi, exercici físic i consell número 4, abraceu.
Ai, com m'agrada aquest.
En aquest cas, el contacte físic redueix les hormones dolentes i en produeix de bones. De fet, segons apunten diferents estudis, una abraçada rebaixa el nivell de cortisol, que és l'hormona de l'estrès, i afavoreix la secreció d'oxitocina i serotonina, que són les considerades hormones de la felicitat. Per tant, sabeu això, sapiguent això, jo us diria que us abraceu.
Abraçar
tampoc
és...
us forceu a abraçar, eh? Vull dir, ha de ser una abraçada que us vingui de gust.
Sí, sí.
Però és veritat que ens saludem moltes vegades, per exemple, nosaltres, que ja ens coneixem, no?, i tenim una certa confiança, ens saludem fent 2 petons, doncs abraceu, que ja és bonic.
Jo no faig mai 2 petons. Faig sempre abraçada.
Jo a vegades sí, eh?
No.
Jo és que tinc persones abraçables.
Jo soc molt d'abraçada. Yeah.
Està molt bé. Reconforta molt abraçar.
Sí.
Jo soc prou selectiu. Crec que no s'ha d'abusar d'aquestes coses.
Oh? No, soc molt d'abraçada, però aquí...
S'ha de seleccionar.
No em presenta algú.
No, però estem parlant de l'abraçada aquella forta.
Clar, no estem parlant d'un copet a l'estat.
No, l'abraçada que...
Jo parlo de totes, i d'aquestes més encara.
No, però seleccioneu la persona qui li voleu fer i feu la intensa d'allò que guanyeu anys de vida amb una abraçada, saps?
Sí.
A mi em fa... O sigui, em produeix tristesa però també felicitat alhora quan una persona em diu... Em pots donar una abraçada?
Ah, és preciós, això.
M'encanta.
És un moment, eh?
És com...
Sí, molt bé. Vinga, després quan acabem ens abracem.
Vinga, sisplau.
Consell número 5 ja per acabar, parleu-vos en positiu. Abans dèiem que socialitzar amb la gent és molt bo per la felicitat, però és que encara ho és més socialitzar amb vosaltres mateixos.
Ara.
En aquest cas el tema està molt clar, parleu molt, a vosaltres mateixos us heu de parlar molt, i sobretot ho heu de fer en positiu. No caigueu a l'error de reforçar el vostre pessimisme amb les típiques frases de «Ai, sóc un desastre, res em surt bé». No, això és un error.
O sigui, ho fem molt, eh?
Sí, i hi ha dies que farem les coses millor i hi ha dies que les farem pitjor i no passa res, som persones, no som màquines, no estem dominades per la intel·ligència artificial, per tant, ens podem equivocar. I si un dia, doncs, la caguem, parlem clar, amb alguna cosa, doncs en comptes de dir «Ai, Núria, ets un desastre», doncs pots dir «Mira, avui ho has fet fatal, tio, però és que demà ho faràs millor. I si no és demà, és demà passat». I a partir d'aquí, doncs, us estimareu més, us abraçareu més, amb bones paraules, i tot anirà rodat. Jo de tant en tant ho faig, eh? Ho hauria de fer més, però és una cosa que estic aprenent i em va molt bé. A vegades em poso davant del mirall, ara que tinc una època més baixa d'ànims, i em miro i dic «Ai, que maca que ets. Veus el que has aconseguit?». I qualsevol em vegi i pensa que estic boja. Però reconforta molt.
No, molt bé.
És que aquí, com em veieu, sóc tan diferent a casa. En fi, cosetes. Parleu-vos en positiu.
Jo escric a casa. No em
també
parlo,
va molt bé.
Però m'escric.
També va molt bé.
Jo no ho faig gaire, això.
Doncs ho has de fer, eh?
Sí.
Fem-ho. Tenim fórmula de la felicitat,
o no? Sí, i tant. La fórmula de la felicitat, m'encanta, és posar nom a les emocions. Més socialitzar, més exercici físic, més abraçades, més parlar en positiu, igual, com diu la cançó, felicità.
Gràcies, Núria.
A tu.
Abracem-nos.
Felicità, è una mano sul cuore piena d'amore, la felicità. aspettare l'aurora per farla ancora la felicità, felicità. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di felicità. Senti, nell'aria c'è già un raggio di sole che va come un sorriso che sa di felicità. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di felicità. Senti,
un minut que passa de dos quarts de deu del matí.
Has dit l'hora?
Sí.
Molt bé.
No?
Això es fa molt a la ràdio.
Clar.
Dir l'hora. Està bé, està bé, està bé.
Tenim pantalla, no surt.
M'agrada molt que arribi el moment Cap Bravo després de que soni la paraula felicitar.
Clar, evidentment.
40.000 vegades en antena, perquè al final, què és Cap Bravo? Si no... T'ha faltat els consells, Núria Ros.
És veritat.
Aneu a Cap Bravo. Més, la fórmula està incompleta.
Ara,
de
més...
Fet, una
no, no, tot una elevat, tot a Cap Bravo.
Ara. Elevat tot a Cap Bravo, per tant, felicitar màxima i... Mira, aquí el tenim. Absoluta. Ja sabeu, que Cap Bravo és la companyia de supermercats de referència a Catalunya.
Sempre.
Això ho tenim claríssim. Amb quasi 65 anys d'història. Quasi que estarem a punt d'arribar. 65 anys d'història, a veure qui ho pot dir, això, eh?
Clar.
Representa el supermercat urbà de barri,
Sí, sí.
Aquesta doble barreja de prestacions amb un dels assortiments de productes més ampli del mercat per metre quadrat. Això s'ha calculat, eh?
És una bogeria.
Van venir uns experts de, sí, de Massachusetts.
De la NASA.
De la NASA.
Sí, sí,
i van venir
Massachusetts,
observadors...
Illinois,
Massachusetts, Nebraska. Van venir uns amb una llibreta, gent sí, amb ulleres de pasta i llibretes. Clar, això ja et diu molt.
I Ray-Ban negres.
I van fer un estudi i va sortir això, que... És l'assortiment de productes més ampli del mercat per metre quadrat. De fet, crec que s'ha reformulat alguna fórmula matemàtica clar, i física a partir de la capacitat de Cap Bravo d'omplir l'espai.
De fet, l'altre dia el meu tiet em va dir... Mira, estic,
el teu tiet?
Sí, em va dir, necessito un cotxe nou, que m'estic mirant cotxes nous, i li doncs vaig dir, no vagis al concessionari...
Entre la llet i els cereals ara, hi ha cotxes dic, a Cap Bravo.
Fes el favor d'anar a Cap Bravo, que amb l'estanteria hi trobaràs...
No, però dic una cosa, amb la tonteria, saps què m'està passant? Que cada vegada que passo per un Cap Bravo...
Busques cotxes.
No, busco cotxes no, però com que em sento una mica més feliç, dic, mira, sí, mira, aquestes persones formen part de la meva vida, saps?
Hi ha un assortiment allà.
I passo per un Cap Bravo i entro i xafardeixo, i sí, és fantàstic. Sí, sí, sí. Aposta per la diferenciació a través de la salut.
Fixa't.
La producció agroalimentària de proximitat.
Ara.
Això ho veureu, eh? Perquè tu entres a Cap Bravo i veus senyeres per tot arreu.
Sí.
T'has fixat?
Sí, sí, sí.
Que
sí,
senyalen el producte sí, de proximitat, petites senyeres allà, que et fa com dir, escolta, aquesta gent són catalans, saps què
sí,
vull dir?
No, no només, que és quilòmetre zero. Escolta, ens passem el dia parlant d'emergència climàtica.
No, home, no. Quilòmetre zero.
Ara.
Són els productes del costat de casa, els productes de l'horta del costat de casa. És meravellós. A més, tenen productes frescos, eh? Deixeu ja de comprar els productes congelats,
sí,
feu el favor. Aneu al Cap Bravo, que
la
tenen allà...
La carxofa del Prat.
Tenen allà, bueno, i la peixateria...
I la peixateria de la Barceloneta.
Tenen, és com un mercat, ¿vale?
Sí,
és així.
Sí, sí, sí.
I estalvi personalitzat. Recordem que és el supermercat favorit triat per les famílies nombroses de Catalunya com el millor pel seu estalvi personalitzat, perquè pensen en les famílies, pensen en l'estalvi, ajuden... i de fet estava llegint que és increïble, perquè resulta, amic Joan...
Sí, amic Joan.
Amic Joan, vicepresident primer de Ràdio Estel, que... que, atenció, perquè han aturat els preus, tot va pujant, 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 sí. Però els preus nadalencs estan aturats des de fa anys.
Fixa't.
No es pugen. Ah, sí? Mira, mira, l'Andreu, s'ha quedat parat.
Ara, ja estem prou pujats.
Home, Andreu, sí, bueno, que sí, que sí, que no són... Però els tios els han parat, val? Els tios de Caprabo.
No, Caprabo
els
no,
tres tios de Caprabo.
Clar, 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 clar.
Ho han parat. 3.000 supermercats a les quatre províncies de Catalunya.
Clar.
Jo crec... Hauran fet el salt a la resta de l'estat espanyol? No ho sabem, això, eh? Si hi ha cap bravos per la vida.
Sí, home,
ja,
sí.
ja ho preguntarem, això, perquè jo crec que ho han de fer, s'han d'expandir.
Ara.
Hem d'invadir. No vols, tu, Andreu, vols que siguin nostres. Ja.
Clar, nostres. Han d'invadir més.
És egoista.
T'ho dic perquè ja...
Són legión! Són legión!
Legión!
Són legión, 3.000 supermercats a les quatre províncies de Catalunya. Botigues de nova generació. Millor preparades per donar resposta a les Clar. Noves preferències del consumidor. Clar, quines són les noves preferències del consumidor? Qualitat i estalvi, Joan.
És així.
Qualitat i estalvi. Aquest és el binomi
bon
que
producte.
Trobaràs a Cap Bravo.
Bueno, bonito, barato, que diuen, eh?
Bueno, bonito, barato.
Ara.
Cap Bravo et cuida, bàsicament et cuida. Tenim una cistella.
Home.
Recordem els productes
sisplau.
Que tenim. Aquesta cistella que sortejarem d'aquí 3 dies, el divendres. Són productes pensats, una gran varietat de productes bàsics, per començar l'any amb energia.
Val.
Pensant en el nostre oient, que puguin començar l'any amb sí. l'energia que necessita per anar fent, anar fent, anar fent, és fantàstic. Aquests productes també es poden trobar, recordem-lo, a Cap Bravo a casa, perquè tenen una pàgina web i una aplicació i tal, i podeu també comprar de manera doncs, molt còmoda des de casa. La cistella Cap Bravo, que sortegem, ja hem sortejat una, sortejarem Vinga. Una altra aquesta setmana. Trobarem productes plens de nutrients, com ara cigrons cuits, espaguetinero, que és un dels nostres favorits.
Espaguetinero!
Es varen descobrir quan ja portaven uns dies de promoció. Sí.
Tan bons, dir... Jo els he provat.
Els has provat?
Sí.
I què tal?
Molt bé.
Molt bé.
Amb una mica de sapieta.
Però quin gust tenen?
Tiau. A tinta.
Ah, clar, tenen el punt aquest de la tinta.
Ah, perquè són els espaguetineros són de tinta de popo, del calamar.
Són negres, són negres.
Ara ens entarem, eh?
Com sí, perdó, és que no n'he menjat mai, eh?
Un dia te'n faig un.
Anaven a l'oli.
Mira, la Núria et cuinarà.
Ai, sí, sisplau.
Sigueu molt experta en cuinar.
No, perquè fa una carbonara.
Sí? Ara. Fas bona carbonara?
Sí, sí, sí.
Ara.
Mira, ara tinc ganes de tastar.
Dia us em porto per esmorzar així a les 9 del matí.
Sí, sisplau.
No, una mica de carbonara.
No cal que portis, convida'ns a casa teva. Tonyina en oli d'oliva, tomàquet casolà i suc de taronja. Suc de taronja per als matins, per
Caríssim,
la força.
Eh? Suc de taronja. Sí, que et regalin això.
No està al Com nivell de l'oli... però tenim suc
de taronja. Gairebé.
Com a complement, també trobareu en aquesta cistella, que sortejarem divendres, muesli de xoco avellanes nous i ametlles, un muesli meravellós per barrejar amb el iogurt i ahir
no, ho deixes a tope. Una cosa, el que has de fer amb aquest muesli és anar a caminar, i així fas esport, ets més feliç, ja està.
Amb el muesli com a sota el braç.
No, no amb el muesli per després, per menjar, perquè et dona molta energia al muesli.
Sí, home. Sí. Però és el que diu el Rafa.
Però i amb iogurt?
No, però amb iogurt no.
Iogurt.
Sí,
però està boníssim,
no?
Amb iogurt.
No, sol.
No.
Què vol dir sol? No, sí. Amb iogurt.
El muesli és bo amb llagur o amb llet de coco.
També.
Andreu, no
som compra. Del mateix equip.
Ja veig. Bueno, no passa res, cadascú. Libertat.
Ara.
Absoluta i respecte.
Amb cacaulat.
Ai, no toquem el tema, que ens enganxem de seguida, sí. amb cacaulat.
Oh,
i arriba l'oli de siurana. També tenim oli de siurana, productes d'higiene personal i bellesa, com són gel de bany dermonutritiu. Pensa en la teva pell, Andreu.
No, sí.
Ara.
Això sí, estàs a favor de...
Sí, a favor, molt
el
a favor.
El gel l'utilitzes com tothom, no? En principi, no com el muesli, val. I sabó de mans amb manteca de karité. Karité. A més, la cistella inclou la revista Sabor.
Què més vols?
La Núria es va
trobar Sabor!
Els puestos. Estic mirant per si m'he deixat alguna cosa. No, ja ho he dit tot. El tomàquet casolà no se l'he dit, però també el tenim. Oh. Llavors. La cistella Cap Bravo.
Ara.
Cada dia fem una pregunta perquè pugueu participar amb les vostres respostes.
Sí.
Avui és el Dia Mundial...
Ai. Fas por.
De pujar en globus.
Tu has pillat un globo alguna vegada?
Mira, Mira quina connexió tenim. No, no estic parlant de pujar en una moto groga que porta coses als puestos, no. Com? Ni de fumar certes cosetes. No estic parlant d'això.
O veure certes
cosetes. Parlo de globus aerostàtics. De globus aerostàtics. Jo no he pillat cap globu mai, que jo recordi.
Jo tampoc, n'he pujat mai a cap. És que em fa una mica de por.
No sé si esteu parlant del mateix.
De quin parlàveu?
Jo estava parlant del de prendre cosetes.
No, perdó.
Això sí.
D'aquest sóc un expert.
Això, llarguíssima experiència.
No, retratado.
Doncs jo cap. Ni d'uns ni dels altres, eh? Aquests que et fan volar, que van amb una cistella, estem parlant dels globus aerostàtics. El canvi de tema per treure-te...
Clar, jo estava parlant d'aquest.
Sí.
És la cistella aquella...
Molt xulos, els aerostàtics.
Sí, et fan volar i volar i
com
volar i volar. No sé vosaltres... No ho sé ni d'una cosa ni de l'altra. No tinc cap experiència en globus, excepte en demanar algun globo de tant en tant. No sé vosaltres, però allò fa pinta que mareja una mica.
Sí.
Jo quan veig els globus dic... Aquesta gent està marejada.
Com els altres.
Una cosa...
I que fa una mica de vertigen.
Com els altres.
D'aquesta taula ningú ha pujat mai en un globus?
No, jo no. Tu sí?
No.
Els meus avis sí.
Ai, seria xulo, però, Mira, la Sílvia.
La Sílvia Muñoz diu que sí. Espera que ens explica la seva experiència.
Diu que a Turquia.
Hola!
A Capadòcia.
Quin level, tu.
A Turquia.
Uau. Perquè allà es fan aquells espectacles de globus que s'enlairen tots a la vegada i es veu un
dolent
de globus.
No hi ha un pa que es viatja en globus i arreglo foral del cap de posar-te cabell?
Hola. No, que sóc.
I aquestes coses.
Què vols dir? No entenc.
Anar a fer un implant.
Ah, perquè és a
Turquia. Tu poses al globus i et fan l'implant mentre fas el viatge en globus.
Saps que es pot fer a Barcelona, ja?
El que, implantar-te?
Sí.
Però m'ho dius per alguna cosa?
No, perquè t'he vist interessat en el tema, dic, doncs, escolta'm...
No em trobaran, jo accepto...
No, però una cosa... No. O sigui, a mi és que em fa molta por...
A mi m'agradaria,
Sí, però a mi també, però em fa molta por perquè allò és... Des del meu punt de vista, ho veig bastant inestable. Sí.
De fet, aquesta és una mica...
O sigui, clar, òbviament...
Però... Aquesta és una mica l'esperit de la pregunta que farem avui i us la trasllado a vosaltres. Perquè no sé si sou amants d'aquestes experiències una mica... fortes.
Sí.
En principi són fortes.
Sí. M'encantaria anar preparant.
Aprofitant aquesta efemèride, jo us pregunto. Avui, missatge, sisplau, al 663-99-30-62.
Sí.
663-99-30-62. Què no faríeu ni per tot l'or del món?
Què no faríeu,
Què no faríeu? És a dir,
sí,
experiències o no experiències... Però què no faríeu? A què et negaries rotundament encara que diguessin, si haces esto... una proposició indecent.
És que només de pensar...
Un milió de dòlars. A veure, què no faríeu?
Andreu.
Moltes coses, tu, Andreu.
És que tirar-me en paracaigudes...
Mira,
uau.
No? Jo puenting
no faries.
Sí, més o menys.
No, però jo crec que el paracaigudes és menys impactant que el puenting. Penso, no he fet cap cosa de les dues.
No, jo tampoc, ni me
les... Però allò de veure les pedres a sota...
Un pam
exacte,
de la cara...
No sé.
I quan no se t'obri el paracaigudes, què?
Bueno, clar...
Perdó.
Però porten d'emergència, home, i tot.
A vegades és més segur una cosa així que anar a conduir per Barcelona.
Escoltat, no se li abriu el paracaigudes. Poques vegades. Tampoc hem escoltat cap puentinguista que s'hagi matat.
No.
És a dir,
no.
Tot és segur. Bueno. Però la impressió... Bueno, més o menys... Segur que algun cas hi ha hagut, no dic que no. Núria, tu què no faries?
Jo,
mai a la vida.
Submarinisme.
No?
Ai.
M'agobia molt.
Ah, el tema d'anar tota apretada
no,
allà.
No, i estar... O sigui, m'encanta nedar, Jo a l'estiu estic tot el dia dins la piscina, però allò d'estar molta estona...
La piscina i el submarinisme, com que no...
Val, però estar tota l'estona sota l'aigua, a més allò que portes una bombona... Oh! És que ja m'ofego només de pensar-ho. Ja, ni de conya, no m'hi trobaràs allà mai. Mai, i menys trobam allà peixos i...
Clar.
Ui,
aquest és l'altre.
Te puede morder un pez, Núria, te puede morder un pez.
I una cosa que tampoc faria mai seria passar pel mig de plaça Catalunya, perquè els coloms em fan molt de fàstic.
Ara.
Escolta, doncs, i com entres aquí a Radio Estel?
Ara. Amb paraigües, gairebé.
Perquè aquí a Radio Estel tenim una delegació dels coloms de plaça Catalunya a la porta.
No, i per on anava la Núria, com a activitat de risc, entrar amb cotxe a la plaça Francesc Macià.
També. O plaça Espanya.
Ho he fet amb moto i no recomano,
No, és terrible, perquè no hi ha encara carrils, allà és camp piqui-pugui. Allà és, bueno, és morir o matar, eh? És Mad Max, pràcticament.
És horrorós. Tu què no faries?
Jo, mira, ho he pensat, tothom té un preu, eh? És a dir,
sí,
em costa dir no, perquè al final...
Ah, jo el puenting, escolta'm, eh? Que per...
Segons el que posessin damunt per... de la taula...
Ara, igual...
Dius, escolta, això em soluciona la meva vida, seran i la dels meus fills.
Seran dos minuts.
Si ara ve, ve l'esperit de Steve Jobs i posa aquí, saps què vull dir?
Sí, sí, Messi, sí, sí, sí.
Però jo, en principi, no em tatuaria, no em tatuaria mai a la vida.
Ah, mira.
Em sembla una cosa que no, no, no la faria. No em fa entre aprensió i no m'agrada.
Jo
i
estic
ho
pendent
pensat
del tercer. Igual vaig avui.
Ah, sí?
Sí?
Veus cadascú? No, no, i segurament lo del puenting i tal, jo tampoc sóc molt audaç en aquestes coses. Però abans em tiraria de puenting que em
tatuaria. En sèrio?
Sí.
Ostres.
Ui.
Sí, sí.
Mira, jo, Joan, et faré una proposta. No t'agradi el puenting.
Compte.
Però hi ha a Saragossa un lloc on... sí.
Sense corda, no?
No, 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 no. És en parella, és com un... com
un tàndem, un tàndem.
Sí. Un tàndem.
Un tàndem. Tàndem.
Sí, un tàndem. Tàndem.
Ah, jo deia un columpió.
Mm. Un columpió?
Ah!
Columpi?
Sí, però que va molt lluny. És a dir, és una mica com...
Ui, això
com
pitjor.
Que tira una mica el buit.
No va estàs lluny, ni agafat del lloc.
Sí,
no, no, no,
no, perquè t'agafen amb l'arnès no, 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 típic.
No, però hi ha una cosa que es diuen els túnels d'aire, que t'emputxen
sí
cap a dalt.
Ah, sí, sí,
això sí que ho faria perquè estàs envoltada de... de protecció.
Bueno, però clar, sí, sí.
I si caus d'alta a baix,
això
bueno...
això és de broma.
Mira, us adeu.
Amb la reixa.
Amb la reixa, és com una colchoneta.
Sí, sí, sí.
En fi, la pregunta, després d'aquest debat de l'equip de la caravana, ja sabem que tothom té un preu, però en principi, què no faríeu ni per tot l'or del món? Respostes al 663-99-30-62, 663-99-30-62. Estem desitjant que participeu, perquè la cistella és magnífica, la cistella és fantàstica, ja heu escoltat els seus productes,
sí,
ja sabeu que divendres a darrera hora tenim aquests sorteig.
Jo saps que com regalaria avui punts extra?
Com, com? A veure, que ens ho expliquin cantant la tonadilla de felicitar.
No, 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 no.
No saltaria mai d'un pont.
Però a mi m'agradaria, exacte, m'agradaria que si l'activitat correspon a un crit, ens ho diguessin cridant.
El crit que tu, en principi, dedueixes que soltaries saltant.
Fent puenting, fent o fent paracaigudes, o fent...
En el cas de Núria Rosta hauria de ser amb com si fossin bombollos.
Ai, que relaxant.
Ja.
Fes una estona més.
Sí.
Jo no
m'ho hauria de ser amb el
marinisme.
Perfecte.
Són molt maca, ja, quan se m'ha
mirat.
Ja?
Són les 9:47. Estem fent ràdio, en teoria. Això és la caravana. Anem a publicitat.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Alfonso, aquest soroll? Espera, espera.
No, aquest és la Magui, que és una porca.
És que et juro que anava a dir, no entenc quin soroll està fent, però...
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Bon dia, veïna. Com estàs? Com està la teva família?
Bon dia, Juanita. Tot bé. I tu?
Em fas un favor? Saps on he de llançar aquesta capsa de cartró per reciclar?
Oi tant. Això va al contenidor blau.
Esclar, tens raó.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper al contenidor blau o al cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Aquest any posa't pro, aquest any posa't DIR. Vinga, que t'ho posem molt fàcil. Apunta't ara al DIR per 12 mesos i paga'n només 6. I ara, a més, inscripció gratuïta per altes online. Només fins al 15 de gener. I llença't a gaudir del fitness més complet de Barcelona. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. De la set.
Pràcticament 10 minuts per les 10 del matí. A aquesta hora saludem, com sempre, a la Ruta de la Seda, Xavier Pujades, doctor en Història Contemporània i professor d'Història de l'Esport de la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Doctor Pujades, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, molt bé.
I avui ens venia a explicar la història d'una heroïna de l'esport català, com és Carme Valero.
Exactament, perquè, mira, resulta que la setmana passada, quan estàvem fent aquesta secció en aquest programa, saltava la notícia de la mort de Carme Valero, no? De
sí,
Carme Valero Llomedes, un personatge fonamental en l'atletisme a Catalunya, a Espanya, fins i tot diria que internacionalment, sens dubte, i una persona doncs, que, a més de tot això, va demostrar que, sent una dona, en unes circumstàncies difícils, en un moment complex, en la dècada dels 60s i dels 70s, es podia ser campiona del món. I penso que val molt la pena recordar la figura de Carme Valero.
Sembla que era Carme Valero, de seguida en parlarem de tot plegat, però les primeres curses en què participaven va haver d'aguantar estoicament insults,
efectivament.
I tot el que
va haver d'aguantar de tot el que aguantaven les dones que feien atletisme i que feien altres pràctiques esportives en aquell moment, a finals dels 60s i principis de la dècada dels 70s, inclús fins i tot no, doncs, durant la transició democràtica encara, córrer pel carrer sent una dona, doncs volia dir sentir coses com vés-te'n a fregar plats, vés-te'n a casa teva, vés-te'n a fer de dona, que és el que moltes persones encara consideraven que havíem de fer les dones.
Però com sempre, va, comencem pel principi. Deixa'm preguntar-te primer de tot, Xavier, qui era Carme Valero, com va començar en el món de l'esport i com va començar concretament a l'atletisme.
Carme Valero Llomedes, una persona que havia nascut a Castellseràs, a Terol, i que de molt petiteta ja va venir amb la seva família cap a Catalunya, es va instal·lar a Catalunya, es va instal·lar cap a la zona del Vallès, i que va resultar ser una persona amb un talent innat per l'atletisme i va iniciar-se d'una manera vocacional, no d'aquella manera que moltes vegades en l'esport els petits i les petites s'inicien quan els teus pares t'apunten en un club perquè faci coses, perquè faci esport, sinó que va ser ella la que ja amb 6 anys, explica en algunes entrevistes, va interessar-se per l'atletisme quan va a Cerdanyola, del Vallès, va veure córrer a un grup d'atletes i amb 6 anys va preguntar què podia fer per fer el mateix que ells, i li van dir que es podia apuntar en un club d'atletisme, que en aquells moments, això, si tenia 6 anys, ella va néixer l'any 1955, doncs devia ser cap a l'any, doncs això, 63, o 62, 63, 64, li van dir que podia anar a apuntar-se en un club d'atletisme important, a la zona del Vallès, que era ni més ni menys que Sabadell, a la Joventut Atlètica de Sabadell, un club històric des d'abans de la guerra, i ella va anar amb el seu tiet, que finalment la va acompanyar per poder-se apuntar, per poder ser sòcia d'aquest club, i allà va començar la seva carrera esportiva amb diferents entrenadors, sobretot doncs, ja a la segona meitat de la dècada de 1960, on va començar a poder destacar amb Josep Molins com a entrenador, un exolímpic també que havia participat als Jocs de Roma de 1960, i va començar a destacar com a corredora. I així és com va començar la seva carrera en els 60s, i va ser la gran estrella de l'atletisme català, espanyol i en part internacional, sobretot en les proves de fons i de mig fons, de cross, en la dècada dels anys 70. Entre 1969 i 1982 diríem que ho va guanyar gairebé tot.
Abans ho dèiem, des del principi de la seva dedicació a l'atletisme, Carme Valero va patir discriminacions. En general, com es discriminava les dones que feien esport durant les dècades dels 60 i 70? Ho dic perquè ara parlàvem del públic en general que es trobava durant les curses Carme Valero, però suposo que la crítica esportiva, el periodisme esportiu, tampoc gaire amable no hauria ser.
No, sobretot perquè invisibilitzava les dones. És a dir, des del punt de vista dels mitjans de comunicació, per moltes circumstàncies que ara seria llarg d'explicar, però evidentment no estaven acostumades a que les dones fessin esport i que les dones sobretot despuntessin fent esport. Encara actualment és difícil veure en una portada una dona esportista, ja no tant, evidentment, per moltes figures que han anat existint i que existeixen, però en aquell moment era gairebé impossible veure-les en portada i en els mitjans de comunicació. Però a part d'això, també eren discriminades en general i en el món de l'atletisme, sobretot, des del punt de vista material, per exemple. Carme Valero explica que una de les primeres vegades que ja va competir li van donar un xàndal que li anava molt, molt gran. Diu, ella deia exactament, era un xàndal com per un jugador de bàsquet. I va demanar doncs, que li escorcessin, que li arreglessin, i va dir, doncs, busca't un xàndal, no? Per exemple, des del punt de vista material, els entrenaments, els horaris, els diners, no? Un atleta masculí que guanyava un campionat del món, com ella va fer en aquella època, en els anys 70, tenia un premi d'1 milió de pessetes de l'època i una atleta femenina 100.000 pessetes. No? Tant això ja diu molt en aquest sentit. I, òbviament, doncs, el que hem dit al principi, sentir-se discriminada, insultada, agredida verbalment, fins i tot ella deia que havia rebut pedrades, diguem-ne, no? Una persona que feia cross i que, per tant, no només competia en pista o no només entrenava en pista. Ella entrenava molt en els boscos de Can Déu, al nord de Sabadell, entre Sabadell i Matadepera, i moltes vegades doncs, havia de sentir aquests crits, aquestes discriminacions. Fins i tot algun responsable de la Federació Espanyola d'Atletisme, quan ella va guanyar el primer campionat del món de cross a Düsseldorf l'any 1976, va sentir com aquesta persona responsable de la federació deia, home, les mujeres que, colones i petxugones, val més que ens anem al vestidor perquè no faran res. I ella va guanyar el campionat del món en aquell moment.
Mare. Està molt bé que ens expliques això i que ens parlis del cross, perquè després parlem de personatges com Kilian Jornet, que sembla que s'ho hagin inventat tot.
Clar.
No, les coses ja existeixen i tenen un...
Hi ha molt de passat al darrere que ha fet possible que hi hagi Kilian Jornets, per exemple.
En aquest context tan advers que ens explicaves, Xavier, com va aconseguir convertir-se Carme Valero en una atleta tan competitiva a nivell català, espanyol i internacional? És a dir, quines qualitats tenia que van afavorir que això passés?
Segurament en tenia dues qualitats fonamentals per un esportista d'aquest nivell. Per una banda, el seu propi talent innat, diríem, genèticament. És una persona que amb 13 anys, ell ha explicat a vegades, havia explicat a vegades que amb 13 anys ja en les competicions sènior de la Gent Boin, de la cursa, famosa cursa barcelonina de la Gent Boin, ja arribava entre les 10 primeres. Per tant, tenia unes qualitats físiques, unes qualitats fisiològiques que feien que fos molt potent des d'aquest punt de vista. I en segon lloc, doncs, les seves qualitats, diríem, competitives, la seva tenacitat, la seva voluntat. Una persona, una anècdota també és que quan ella era joveneta i començava a entrenar, quan s'acabaven els entrenaments es quedava plorant perquè volia seguir entrenant. Per tant, això ja diu molt sobre la seva estima sobre l'esport, sobre l'atletisme i les seves ganes de competir, de córrer. Qualitats innates genètiques, físiques, més tenacitat, voluntat i gran competitivitat, doncs són ingredients importants per un campió o una campiona.
Abans ens explicaves també que va aconseguir fins i tot guanyar mundials. Quines van ser les seves fites esportives més importants?
Els dos mundials de cross, els dos campionats del món, que tenen molt de valor en aquella època, en els anys 70, quan l'atletisme femení, no ho hem dit, no? Però recordem que el franquisme va prohibir la pràctica competitiva de l'atletisme fins a l'any 1960-61, que és just quan ella va comença. No? Per tant, no hi havia una tradició propera de dones atletes, no? I ella va poder guanyar doncs, dos campionats del món, un a Düsseldorf l'any 1976, que ja hem citat abans, i un altre l'any següent, el 1977, a Chipstown, a Gales, no? Aquestes són les dues grans fites. Després recordem doncs, que va ser 52 o 53 vegades internacional amb la selecció espanyola d'atletisme, que va guanyar 15 campionats d'Espanya d'atletisme de pista, més un 12-13 de cross, que, a més, una altra fita, diríem, una molt important també, que va ser la primera dona atleta espanyola a participar en uns Jocs Olímpics, els de Montreal, de 1976.
No només atleta espanyola, sinó que deixa preguntar-te també quin valor tenia guanyar un campionat del món per una noia formada a Sabadell, aleshores.
Bé, tenia una, ho hem insinuat abans, no? Tenia un valor i una importància i una rellevància molt, molt destacades, no? Per les mancances, per les mancances econòmiques, per les mancances materials, per les mancances, fins i tot, et diria, en l'entrenament i en les possibilitats i les tècniques modernes d'entrenament d'aquella època, que en altres llocs d'Europa o Estats Units, etc., ja estaven molt avançades i aquí no tant, no? Per tant, que competir amb atletes russes, per exemple, s'ha dit moltes vegades, no? Ella va guanyar atletes russes a l'any 1976 en aquest campionat del món, que eren potser les més destacades com a persones competitives en el món de l'atletisme femení, doncs tenia un mèrit realment molt, molt important, que tenen molt a veure amb aquestes qualitats que hem dit abans de les seves del seu propi talent innat i de la seva capacitat competitiva. No?
Parlàvem de les fites esportives, però crec que Carme Valero, sobretot, va tenir també fites socials. Què ha portat Carme Valero a la lluita per la igualtat entre homes i dones en aquest país?
Jo destacaria molt aquest apartat. Evidentment, des del punt de vista esportiu, no cal afegir gaires coses més després de tot el que ja hem dit de les seves medalles i de les seves fites esportives, no? Però jo destacaria molt aquest valor social, aquest valor de la seva lluita per la igualtat entre els homes i les dones, que té molt